Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 22 de setembre del 2020. Avui és dia de Santa Tecla, patrona de Tarragona. I el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Tal dia com avui, 23 de setembre, però de l'any 1889, un artesà, Fusajiro Yamauchi, a Kyoto, al Japó, va fundar l'empresa Nintendo Koppai amb l'objectiu de produir i comercialitzar un tipus de joc de cartes, la principal característica de les quals era que incorporaven il·lustracions en lloc de números. Als anys 70, Nintendo va posar a la venda la primera joguina elèctrica al Japó i als 80 va començar a desenvolupar el primer sistema portàtil de videojocs. En totes les generacions de videoconsoles, Nintendo ha canviat radicalment el món dels jocs. Es calcula que actualment hi ha més de 1.200 milions de videojugadors en el món, una indústria en ple creixement. Quins valors i antivalors es difonen per mitjà d'aquests artificis? És una pura evasió o és una escola en paral·lel? Bon dia.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 2 minuts, això és a primera hora, programa 453, i coses de llevar-se tant d'hora, he començat programa dient que era dimarts 22, doncs no, és dimecres 23, dia de Santa Tecla. Felicitats a tots els tarragonins i tarragonines. Ahir al vespre, un any més i després d'un confinament que quasi siga la seva existència, Catalunya aixecava el taló amb totes les dificultats de recomençar, de reinventar-se, amb l'aforament del teatre al 70%, com s'havia insistit feia setmanes des del sector. La cultura reinventa ja no per viure, per sobreviure. La cultura, que ens va oferir grans moments i tot el seu potencial artístic durant el confinament, on van poder veure de forma gratuïta cantants, actors, humoristes per les xarxes, regalant esperança. Potser ara sigui el nostre torn, el de tornar-li tot plegat i anar al teatre i gaudir d'un bon espectacle, i per què no, oblidar-nos durant hora i mitja que allà fora hi ha una crisi pandèmica. I si hi anem, és també responsabilitat nostra cuidar de la resta i, per tant, sempre, 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 mascareta, distància i mans. Ser conscients que potser, malgrat tot, malgrat costi, ens n'estem sortint i no podem fallar ara per nosaltres, per ells i per tots.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic, ell. Daniel Huguet, què tal? Bon dia. I a la codirecció i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Vinga, ens comencem. Menys calor avui, per cert.
Menys calor, més fred, sí.
Més fred.
Més fred, no?
Clar, és que els d'estiu ja ho tenen, això, que baixa un grau la temperatura i sembla que nevi.
Bueno, clar, és que estem a la tardor, ja.
Que vingui el fred.
Mare meva.
I si és tardor, que vinguin els plats amb bolets, també.
Estàs avui...
Estic gastronòmic. La pregunta és quan no estic gastronòmic. Ens fem més preguntes.
Tu dius tot tu, eh?
Ho dic tot jo, sí, sí. La vida sigui igual, ja en parlarem d'això. Ens fem preguntes. El protagonista del dia d'avui és...
Mark Chapman. És l'assassí de John Lennon. Ha demanat perdó per un acte menyspreable a qui va ser la dona de Lennon, Yoko Ono. 40 anys després de l'assassinat i en una vista on per onzena vegada se li ha negat la llibertat. Chapman ha dit que hi segueix pensant cada dia.
Aquesta hora i ara sí, si treus el cap per la finestra...
Barcelona 19 graus, Lleida 15, Girona 14 graus, Tarragona 18 graus i Andorra 10 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, a primera hora, les primeres notícies del dia. Repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Parlarem, Joan, de la vaga dels metges interns residents, els MIR, a Catalunya, que es queixen de les males condicions amb les que treballen i dels seus contractes laborals. En parlarem de tot plegat amb l'associació MIR Espanya. Descobrirem avui, mare meva, una nova efemèride i el seu so freqüència modulada, avui doble, triple, m'atreviria, múltiple, ja ho veurem. A partir de les 9, un nou vist per sentència amb l'actualitat judicial que ens portarà Aula Gibroto, professor de la Xcrep i jurista. També conversarem avui al programa Primera Hora amb Joan Miquel Bravo. Ell és canonge de la Catedral de Tarragona sobre la festa de Gran de Tarragona. Avui Santa Tecla.
Patrona dels informàtics, per cert.
Ah, sí?
I suposo, no ho sé, dels tècnics de so, també, o no? Per allò que toqueu les tecles. Patrona dels informàtics, segur.
Clar, clar, no, és lògic, no? I acabarem avui parlant de consum, Joan, del món del consum, amb l'Agència Catalana del Consum i la seva directora, que estarà amb nosaltres, ens visitarà doncs algun membre, ja és la seva directora o algun membre de l'Agència Catalana del Consum.
I recordeu que ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp a Radio Estel al 663 99 30 62 per participar-hi en aquest o altres programes de la casa. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi parlarà un dia com avui?
Mira de salut, que reduirà de 10 a 6 el nombre màxim de persones per reunió. També reduirà la quarantena. Salut xifra en un 1% els asimptomàtics que no es detectaran. Argimon admet que el més segur són 14 dies, però defensa la reducció fins a 10 per aconseguir que respecti més l'aïllament. I el que recomana, ara l'escoltarem, Joan, és que en aquest marge de 4 dies que la gent doncs, es controli molt si té símptomes o no. Quim Torra, que torna avui davant la justícia, en aquest cas davant del TCJ, per declarar per una altra pancarta que no va retirar. I ahir moria el pare de Jordi Turull, Domènec Turull, Mingo, ha mort als 80 anys després d'una llarga malaltia.
Un record no només pel pare, evidentment, sinó també pel fill, que porta mesos i mesos i mesos tancat injustament a presó. I quan s'ha de dir, s'ha de dir. Per cert, us imagineu que us gireu, esteu al llit, us gireu i està la mort de la vostra vida, ell o ella, i us diu que està al paradís, perquè en aquella habitació s'hi troba el cel. Doncs això cantava Gino Paoli, aquest cello in una stanza, que avui fa 86 anys.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Su nell'immensità del cielo. Che vibra per te, per te. il cielo per te e per me.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Passant gairebé 11 minuts de les 8 del matí, a aquesta hora encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que el Departament de Salut demanarà al Procicat que la prohibició de reunir-se més de 10 persones es redueixi a grups de 6, Mercè.
Així és, Joan. L'anunci de la notícia es deu a l'elevat risc de rebrot que tenim a Catalunya, que, segons el secretari de Salut, ha arribat abans del que s'esperaven. Escoltem a Josep Maria Argimon.
Perquè són brots, bàsicament, en l'entorn social més proper. Perquè si anem a un restaurant, a una cafeteria, doncs no cal que hi anem 8 o 9, sento. Sé que és ara complicat. Del 10 al 14 has d'estar molt atent a tota la teva sintomatologia. És a dir, has d'estar especialment sensible a qualsevol símptoma que tu et provoqui algun dubte.
D'altra banda, Joan, també s'odien aplicar mesures com les que es van aplicar a Girona i a Salt, i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Pel que fa a l'augment de casos a la Cerdanya, el president de la Generalitat, Quim Torra, també doncs, ha plantejat aquest dimarts la possibilitat del confinament de la comarca per reduir l'expansió de la Covid-19, però des del Departament de Salut ho han descartat. Hem de dir també que el Consell Executiu de la Generalitat hem sabut que ha aprovat l'execució immediata dels projectes de contribució i de construcció dels nous edificis polivalents vinculats, un, a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospital de Llobregat i als germans Trias i Pujol a Badalona.
Jo ja sé que ens fem pesats i pesats i pesats, però de veritat, si no pensem en nosaltres, pensem en la resta. A l'hora de posar-nos mascareta, a l'hora de netejar-nos les mans i a l'hora de guardar la distància, sobretot, perquè no, al transport públic i al carrer. Tot i així, el risc de rebrot i de contagi de coronavirus augmenta cada dia que passa a Catalunya.
Sí, us ho explicàvem ara, no? I més aviat del que s'esperava. Les dades facilitades pel Departament de Salut ho confirmen. El risc de rebrot se situa en 186, mentre que el dia anterior era de 168. I el risc de contagi ara és de 1,18, 18 dècimes més que la jornada anterior. La tendència a la baixa observada la segona i tercera setmana de setembre s'ha trencat, coincidint amb la represa total de l'activitat laboral i escolar.
El doctor Bonaventura Clotet preveu la vacuna contra la Covid en 2 anys i un tractament en 6 mesos.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, preveu que en 6 mesos hi hagi un tractament per a controlar la Covid-19 i que en 2 anys hi hagi una vacuna. Ho ha explicat durant la conferència. L'èxit dels tractaments ja disponibles per pacients amb Covid-19 del cicle Health Insight de la Fundació La Caixa, en el qual també ha participat el director general del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars i també director de l'Institut Cardiovascular, Valentí Fuster. Sobre l'arribada d'una vacuna efectiva contra la Covid-19, Clotet ha estimat que no serà fins d'aquí 2 anys, com diem, però ha insistit que la percepció de la pandèmia canviarà quan es trobi un tractament que freni la progressió, sobretot de la malaltia, en etapes evolucionades.
Quim Torra torna al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per declarar per una altra pancarta que no va retirar.
El president de la Generalitat té una nova cita amb la justícia a les 10 del matí, una setmana després d'acudir al Tribunal Suprem pel recurs contra la sentència d'un any i mig d'inhabilitació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per no despenjar temps una pancarta de la Generalitat a favor dels presos polítics en període electoral, la primavera del 2019.
I aprovada la llei del teletreball, que haurà de ser voluntari, reversible i compensat per l'empresa.
Cobrirà, Joan, els treballadors del sector privat que treballin des de casa almenys 2 dies a la setmana i preveu que l'empresa pugui aplicar mesures de control. L'entrada en vigor de la nova llei no serà immediata, sinó que les empreses tindran 3 mesos per acabar de negociar un acord definitiu amb els treballadors.
Deien allò de que l'empresa seria qui pagaria els costos de treballar a casa, és a dir, perdoneu, internet, llum, etc, etc, etc. La meva pregunta és quan els empresaris decidiran baixar el sou. Un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí les protagonistes són les retencions d'hora punta, sobretot a la corona de Barcelona, amb una situació més complicada ara per entrar a la ciutat des del Baix Llobregat, a la Pota Sud. Tenim retencions a la B23, a la C32 i també a l'autovia 2 en trams habituals. També com que ara matí veiem problemes als enllaços de la P7 des del Papiol fins a la zona del Vallès, en vies com la C58 o la C17, i també retencions d'hora punta a la Pota Nord, a la C58 i a la C31 per poder accedir a la ciutat de Barcelona. Com comentàvem, la zona del Vallès, que és una zona força transitada en vies, sobretot com la C17 en tots els sentits, també punts de retencions habituals a la C59 i a la C60, i acabem aquest repàs fixant-nos, com cada matí, a la circulació de les dues rondes de Barcelona. Ara mateix destaquen aquests llargs trams aturades que es formen en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies de Catalunya, RUR2 i R4, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informa que, d'acord amb la situació sanitària actual, totes les activitats programades per la Mercè, per les festes de Barcelona, es fan entre les 11 del matí i les 10 de la nit. Metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram funcionen tots els dies fins a les 12 de la nit per decisió de l'autoritat del transport metropolità en el context de prevenció dels brots i en coherència amb les restriccions de les activitats socials i d'oci nocturnes. Finalment, destaca que TMB reforça la línia 150 de bus els dies 24, 26 i 27 per als espectacles programats al Castell de Montjuïc. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Hi ha en marxa un operatiu contra una organització dedicada al tràfic il·lícit de vehicles a Barcelona i a l'àrea metropolitana, Mercè.
Sí, un operatiu policial està en marxa a aquesta hora contra una organització dedicada al tràfic il·lícit de vehicles a Barcelona i l'àrea metropolitana. Hi treballen agents de la Divisió d'Investigació Criminal. El dispositiu ha començat entre les 6 i 2 quarts de 7, amb entrades a la capital catalana i a municipis de la regió metropolitana nord.
El rei planta a Barcelona els nous jutges a les portes de la sentència de Quim Torra.
Nova absència del rei Felip VI a Barcelona i aquest cop renunciant a un dels actes que presidia cada any, el lliurament dels despatxos a la nova promoció de jutges. L'acte se celebrarà divendres, quan està a punt de saber-se la decisió del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació del president Quim Torra. I el presidirà el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, segons ha anunciat aquest dimecres el mateix Consell a través d'un comunicat.
La Inspecció Fiscal, l'òrgan que investiga les acusacions dels fiscals, obre diligències d'informació prèvia per analitzar les declaracions del tinent fiscal del Tribunal Suprem, Lluís Navajas.
Que aquest dilluns, Joan, recordem, ho va denunciar pressions d'alguns companys perquè no suposés a l'admissió de les 21 querelles contra el govern per la gestió del Covid. Això segons han confirmat fonts de la Fiscalia General de l'Estat a la cadena SER.
I parlem també de delictes sexuals perquè el 2019 va augmentar un 28% el nombre de menors condemnats.
Així és, durant l'any 2019 a Espanya es va condemnar per delictes sexuals a un total de 416 menors, un augment molt significatiu respecte a l'any anterior de gairebé el 29%. El nombre de delictes sexuals comesos per menors que van acabar amb sentència condemnatòria encara va pujar més, 548, el 34% més que el 2018. Són dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals fetes públiques aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Hem de dir que en el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que es commemora cada 23 de setembre, és a dir, avui, aquest any des de Missions Salesianes volen posar el focus en aquests milions de menors que són víctimes i que necessiten ajuda per sortir de la seva situació. Hem de recordar que 1 milió d'infants, Joan, entra al mercat de la prostitució cada any.
Brussel·les anunciarà avui canvis en la política d'asil per millorar el repartiment de refugiats.
Així és, estem molt pendents en un enèsim intent per reformar el sistema actual. La Comissió Europea presentarà aquest migdia un nou pacte migratori d'asil que pugui reconciliar les discrepàncies entre els socis europeus sobre la gestió dels refugiats i dels migrants. Joan, avui podem llegir al diari Ara que han arribat a les Illes Balears 13 pasteres en un sol dia. Bé, si ens centrem en aquesta decisió de Brussel·les, l'executiu europeu doncs pretén amb aquest nou pla abolir el reglament de Dublín, és a dir, el sistema d'asil que obliga els estats de primera arribada a gestionar les sol·licituds de protecció internacional. Com a alternativa, la Comissió Europea vol crear un mecanisme fort de solidaritat que ara s'haurà de concretar. Veurem què passa.
I resultats positius d'un nou fàrmac per un dels càncers de mama més mal pronòstic.
Sí, en el Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica s'han presentat aquests estudis que poden aportar, atenció, canvis en la pràctica clínica d'aquest tipus de càncer de mama.
Samaritanus Bonus és el títol d'una carta de la Congregació per la Doctrina de la Fe aprovada pel Papa i que s'ha fet pública aquest dimarts al Vaticà.
Sí, el document, Joan, reitera la condemna de qualsevol forma d'eutanàsia i de suïcidi assistit tenint en compte els casos dels últims anys, alhora que dona suport a les famílies i als treballadors de la salut. Incurable no és mai sinònim d'incuidable, assegura l'escrit. La Santa Seu recorda així que el qui pateix una malaltia en fase terminal, com també el qui neix amb una predicció de supervivència limitada, té dret a ser acollit i envoltat d'afecte. Igualment aclareix que l'Església és contrària a l'acarnissament terapèutic, alhora que reitera com un ensenyament definitiu que l'eutanàsia és un crim contra la vida humana i que qualsevol cooperació formal o material immediat amb aquest acte és un pecat greu davant el qual no hi ha cap autoritat que pugui legítimament imposar-se ni permetre que es realitzi. Doncs vinga, ens fixem ara amb la informació d'esports i és que, atenció, hi ha un principi d'acord per al traspàs de Luis Suárez a l'Atlètic. El davanter uruguaià no marxarà del club blaugrana amb la carta de llibertat i el conjunt colchonero, atenció, haurà de pagar una quantitat pel seu fitxatge, però això sí, Joan, bé, ja estem bé. Sí,
estem bé.
Però haurà de pagar Joan fraccionat, és a dir, durant el temps.
Ai, allò quan se te'n va cap a l'altre cantó.
Sí, això ho
doncs
diuen, no?
Doncs això. Gràcies, Mercè. 22 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. La situació meteorològica avui ve marcada per un inici amb força sol. De fet, serà un matí bastant assolellat, el primer dia complert de la tardor. I tindrem també un augment de la nuvolositat a partir de mig matí i de migdia, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i també punts del prelitoral. I al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu, al Prepirineu, hi haurà algun ruixat de caràcter dispers i allà no descartem tampoc algun ruixat poc important, puntual, a punts del prelitoral. Les temperatures avui, les màximes aproximadament entre els 24 i els 29 graus. Allà on faci més sol, cap a les comarques de l'interior, fregaríem gairebé els 30 de màxima. Per tant, cap al migdia encara farà una mica de calor. De cara a demà, una jornada amb més núvols, de cara a la tarda també algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu, temperatures més o menys com les d'avui o una miqueta més baixes i atenció, la forta davallada que experimentaran les temperatures de cara a divendres i aquest cap de setmana que ens portarà de ple a un ambient d'autèntica tardor, fins i tot amb nevades a cotes no gaire altes a les comarques del Pirineu, especialment a la Vall d'Aran, amb neu per damunt dels 1.200 a 1.400 metres. Això seria sobretot ja de cara a divendres i al cap de setmana. Fins aleshores, encara avui algunes màximes fregant els 30 graus.
Estàs escoltant a primera hora a Ràdio Estel.
I ja ho sabeu que des d'aquest programa també ens agrada escoltar bona música. Ells són The Police i un clàssic, Every Breath You Take.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Tot i que us en parlo sovint, cal recordar que el canvi climàtic és una realitat i el nostre territori pateix els seus efectes. Avui us parlaré dels darrers esdeveniments.
L'aigua i la natura.
L'escassetat d'aigua, probablement, és un dels principals efectes negatius del canvi climàtic a Catalunya, ja que bona part del territori es troba al límit pel que fa a explotació de recursos. Aquesta setmana, una dana ha tornat a colpejar casa nostra i la pluja i el vent han causat estralls, sobretot a la costa. No hem d'oblidar que, en part, nosaltres som responsables d'aquest escalfament global i que, un cop fet el mal, el que cal és reaccionar i fer tot el que calgui per minvar al màxim possible els seus efectes. Dependrà de l'interès que demostrem tant la ciutadania com els governs per mitigar-los. Petits gestos com fer un ús responsable de l'aigua i de l'energia a casa, apostar per mitjans de transport sostenibles, reduir el consum o triar productes i serveis amb un baix impacte ambiental ajuden a combatre aquest canvi climàtic. Des d'Aigües de Barcelona s'han apuntat i es comprometen en aquesta lluita, però cal la implicació de tothom. Si us plau, no deixeu de pensar-hi.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Un minut que passa de 9:15 del matí i un got d'aigua després, que anem cap al quiosc a saber què hi diuen les portades dels diaris més llegits. Mercè.
Ens fixem avui amb l'anunci, amb la notícia que ens explicaven ahir des del Departament de Salut, aquesta quarantena de 10 dies, Joan, i grups de 6 persones, així ho enfoquen des del diari Ara, en què Salut restringirà les trobades socials, però redueix de 14 a 10 els dies que s'ha de fer aïllament. Hem de dir que torna a repuntar el risc de rebrot a Catalunya després de 2 setmanes d'estabilització. Així ens informen des del diari Ara. També en aquest diari, Salvador Illa demana als madrilenys que no surtin de casa. El Punt Avui diu quarantena de 10 dies. Salut redueix de 4 dies l'aïllament per als contactes de positius de Covid a partir de dilluns, però això sí, recordem-ho, Argimon destaca que en aquests 4 dies hem d'estar molt sensibles als símptomes que puguem tenir. A La Vanguardia, Catalunya decideix vetar les reunions de més de 6 persones per la Covid. I al Periódico diu la durada de la quarantena baixa de 14 a 10 dies. I al País, doncs, el que expliquen és que les autoritats estan demanant als madrilenys que no surtin de casa. I aquest és el titular clar amb aquesta lluita contra aquesta segona onada del coronavirus.
Doncs precisament nosaltres que canviem de país, per tant anem al Periòdic d'Andorra.
Sí, noves mesures, nous problemes, diu avui al Periòdic d'Andorra, pels comerciants i aïllament social de les persones. No volem posar-nos a fer d'experts, diuen des del Periòdic, però el nou decret anunciat pel cap de govern sembla una vegada més tret d'un malson.
I portades dels diaris digitals locals.
Diari de Girona Salut va afirmar ahir que les restriccions adoptades a Girona i Salt des de dimecres passat per tallar la cadena de contagis es comencen a notar amb una tendència a la baixa del risc de rebrot. El diari El Segre, des de Lleida, representants veïnals censuren la taxa mascotes i la pujada de les escoles bressol. A Diari Més Tarragona diu moltes de les activitats que s'han pogut fer aquest any en una Santa Tecla sota mínims a causa de la pandèmia han hagut d'abandonar els seus escenaris de sempre. Ahir dimarts, aquest dimarts, aquest fet va tornar a ser evident. La moixiganda, si ho diem bé, la moixiganda, la moixiganda de Tarragona va deixar la plaça de les Cols i les escales de la catedral per actuar en un mar de gran bellesa com és el claustre del seminari, mentre que el col·lectiu Barraques va canviar el passeig de les Palmeres per l'escenari de l'Auditori del Camp de Mart. La tradició, Joan, i la música es van donar cita, però, en aquesta jornada, ahir, de la vigília de Santa Tecla. I avui llegim a Empordà.info que l'escola Sant Pau de Figueres i l'escola Vallgarriga de Sant Miquel de Fluvià s'afegeixen al llistat de centres amb grups confinats a causa del coronavirus.
I anem, finalment, a les portades dels diaris religiosos.
Doncs a les portades dels diaris religiosos avui llegim, si et sembla, des de Catalunya Cristiana, aquesta coherència de Núria Gispert, que és un article doncs, molt recomanat per tenir doncs, aquest últim record. Aquí va ser també una gran col·laboradora d'aquesta casa.
Gràcies, Mercè. 4 minuts que passen de 8:45 del matí. L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar d'una de les vagues que més ha cridat l'atenció aquests dies, la vaga dels metges interns residents, els MIR, a Catalunya, que es queixen de les males condicions amb les que treballen i dels seus contractes laborals. En parlem de tot plegat amb Àlex Maier, ell és portaveu de la vaga dels MIR a Catalunya i vicepresident de l'associació MIR a Espanya. Àlex Maier, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal? Bon dia, gràcies a vosaltres.
Entenc que la precarietat laboral és un factor clau a l'hora d'abordar els estudis. Fer tantes hores no us permet la bona formació per als futurs metges de Catalunya, no?
Sí, efectivament. Nosaltres ens queixem en aquests dos eixos, en l'eix formatiu i en l'eix laboral, que una mica van, com dius, en relació, ja que si no tenim prou temps, no, o si les nostres jornades no són adequades, doncs el que es ressent és la formació, i a més, que en això també sempre hi diem molt, no tothom és molt conscient que si qui té davant atenent-lo a urgències, per exemple, porta 20 hores seguides treballant o porta jornades de 60-70 hores setmanals, doncs l'atenció, el que es veu, diguem, afectada, al final és l'atenció i l'assistència al pacient.
Perquè normalment feu jornades maratonianes, oi?
Sí, en moltes ocasions denunciem que, per exemple, després d'una guàrdia de 24 hores, sempre i en tots els casos hauria de poder descansar el resident marxant a casa. I encara avui, amb enquestes que hem fet a tots els residents de Catalunya, pràcticament un terç dels residents, després d'una guàrdia de 24 hores, encara s'han de quedar. Això vol dir una jornada de 30 hores seguides, més o menys. I en jornades que en una setmana sumen doncs, això 60 hores, 70 hores, molt fàcilment. Jo la setmana passada em vaig fer 90.
Déu-n'hi-do. És aquesta una precarietat laboral que s'ha agreujat per aquesta època de crisi, però que ja hi havia, o ve de nou?
Sí, no, això ve de molt antic. Les vagues dels residents, de tant en tant, sempre n'hi ha, perquè bueno, som un col·lectiu, som metges, perquè som metges graduats, que a més hem aprovat l'oposició, que és el MIR, que ens dona accés a la formació especialitzada. I durant molts anys el resident o el MIR s'utilitza com a mà d'obra barata, diguem, dins del sistema, perquè som un mitjà que és molt barat, perquè els nostres sous base per les jornades ordinàries són d'uns 16.000, 17.000 euros bruts anuals, el que pràcticament ens converteix en milauristes. I això ja era d'abans. El que passa que ara amb la crisi de la Covid, doncs tot s'ha vist una mica agreujat.
En responsabilitzeu de tot plegat a la Conselleria de Salut?
Bueno, com a última instància, doncs sí, clar, perquè nosaltres ara estem en vaga i com a interlocutors directes tenim els nostres empleadors, que són les patronals i l'ICS de forma directa, però els nostres empleadors i l'ICS, o sigui, i les patronals i l'ICS depenen directament del CatSalut, que depèn directament del Departament de Salut. En última instància, moltes de les coses que estem demanant i reclamant són competència, doncs, clar, del Departament.
Entenc, si no erro, Àlex, que en principi els hospitals haurien de poder funcionar sense els MIR, sense els residents. Això passa?
No, i de fet la prova més clara és el decret de mínims. Nosaltres com a personal en formació i, no, diguem, una mica amb el sou que tenim, que és una mica pues, sou de becari, com diem, nosaltres som personal que en teoria els hospitals està a més, que no som estructurals, que no som essencials i que els hospitals i centres de salut de primària haurien de funcionar perfectament sense nosaltres. A l'hora de la veritat, nosaltres denunciem que no és així i que això va en detriment de la nostra formació, però és que a més ens donen la raó des del govern perquè han decretat uns serveis mínims durant les guàrdies, o sigui, a la tarda i a les nits, del 100% dels residents, el que implica que s'està reconeixent de forma explícita, no, que sense els residents, els hospitals i en general tot el sistema públic de salut català no funciona.
La vaga que ens comentaves, Àlex, va començar aquest dilluns, acabarà previsiblement avui. Quin seguiment serà fet d'aquesta vaga?
Per part dels companys, doncs, la veritat és que estem totalment satisfets perquè el seguiment ha estat pràcticament total. El calculem entre un 80 o un 90% en funció del centre i de l'especialitat. Però no, ha estat tot un procés de setmanes, de mesos de durada. Ha estat tot des de baix, amb assemblees als diferents hospitals, amb enquestes telemàtiques, i per tant, els 3.200 residents que ara mateix hi ha a Catalunya estan molt enxufats en tot el que és aquest procés, i així ho hem constatat també amb el seguiment, que nosaltres hem calculat això entre el 80 i el 90, tot i que Salut ha dit un 37%, que és impossible.
Amb tot plegat ja han començat les negociacions també per tal d'aconseguir aquestes millores no només retributives, sinó de formació. Com estan anant aquestes negociacions?
Bueno, la veritat és que off the record no, et diuen que tens raó en la majoria de coses, perquè en realitat bàsicament estem demanant poder formar-nos correctament, que es compleixi la legislació laboral en descansos, que això doncs, també ens diuen que tenim raó. I també ens reconeixen que un metge no hauria d'estar cobrant 1.000 euros al mes, però a l'hora de la veritat, a l'hora de posar negre sobre blanc, el que ens han no proposat fins ara doncs són unes solucions o poc concretes en molts casos, o quan són concretes, totalment insuficients no a totes. Ens van oferir en un primer moment una pujada salarial que implicava aproximadament 1 euro al dia.
Perquè com heu viscut aquesta pandèmia del coronavirus, Àlex? Entenc que encara amb moltes més hores a l'esquena, no?
Sí, sí, però bueno, nosaltres, evidentment, durant la crisi de la Covid, en el moment pitjor de la pandèmia, doncs hem estat on ens han demanat i hem assumit, evidentment, la responsabilitat que no era de resident, però, evidentment, doncs, entenem perfectament que en situació de pandèmia doncs això ho hem de fer així, no, només faltaria. El que passa que no hauria de ser, per exemple, en detriment del nostre sou. Mm. El que ha passat en moltes situacions és que, com els residents, tenim no, el nostre sou base és tan baixet, tenim la possibilitat de fer guàrdies, que és el que ho acaba completant, però durant la Covid, molts hospitals, en comptes de tenir guàrdies, el que tenien eren torns de 12 hores. Llavors ens hem vist reorganitzats en torns de 12 hores, no hem pogut fer guàrdies, i llavors sous de residents s'han quedat pràcticament a la meitat durant els mesos de l'abril i del maig. Clar, això pensem que no hauria de ser així, no? Hem estat primera línia, hem estat a urgències perquè som personal que, com està en formació, diguem que té una visió molt transversal, i no pot ser que a base d'estar a primera línia el que fem és veure'ns perjudicats doncs en el nostre sou.
Ens explicaves que després d'una vaga d'un seguiment ampli, les negociacions segueixen costant. Quin és el proper pas?
Bueno, tenim convocada la vaga per la setmana vinent, de dilluns a divendres, i així ho farem, una mica fins que tinguem una proposta que puguem debatre amb els companys, perquè en última instància qui decidirà si el que ens proposen és suficient o no, no serà el comitè de vaga, sinó que serem tots. El problema és que ara mateix el que tenim sobre la taula és que no podem ni començar, diguem, a debatre amb això. Si avui no tenim cap resposta millor, ni tenim cap resposta durant el que queda de setmana, doncs la setmana vinent haurem de seguir amb les mobilitzacions.
Tot plegat, com afecta l'usuari?
Bueno, clar, com ens han imposat uns mínims del 100% de la guàrdia, durant la tarda i la nit hi ha els residents que toca als centres. Per tant, no es veu en res afectat durant la tarda i la nit. I durant el matí, com hi ha la majoria de personal estructural, doncs la veritat és que poc. En principi, pensem que l'usuari no s'ha de veure perjudicat, i menys perquè, com dic, els mínims són d'aquest calibre i els estem complint com toca.
Portaveu de la vaga dels Mira a Catalunya i vicepresident de l'associació Mira Espanya, Àlex Maier, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Nosaltres que continuem en aquesta primera hora de Ràdio Estel, ho fem amb bona música, Charango, Gemma Humet, Cesc Freixas, entre molts altres, agafant l'horitzó.
La història, portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dracera, aquí no venim a fer volar banderes, comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia un per tornar a començar.
Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Que no es banyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant-lo. Serem llum, serem
ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Aquest dijous 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel t'ofereix la missa pontifical presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per alguns bisbes i preveres, en directe a 11:45 del matí des de la Basílica de la Patrona de Barcelona. Recordeu, us esperem aquest dijous a la missa solemne de la Mercè a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Freqüència modulada.
Moi, je joue. Je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous?
Aquesta hora, aquesta sintonia, i quan queden 10 minuts per les 9 del matí... Mercè,
què tal?
Què ens portes avui, aquesta freqüència modulada?
Mira, un triple aniversari. Bé, el primer ja el deies tu, eh? Amb Falcone, Itàlia, Gino Paoli, músic i compositor italià, 1964. I ara sí, un redoble especial. Avui hem creat un duel, Joan, si et sembla, musical, de dos grans estrelles que van néixer un dia com avui. I no ho diries mai.
Va, qui són?
Mira, la primera, 1943, avui fa 77 anys, 77, sí, ell, Julio Iglesias.
Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí.
1943, Madrid, Espanya, així aquesta gran figura de la música, amb cançons d'amor com aquest Gwendolyn. I atenció, perquè ara marxem cap a Estats Units, New Jersey, 1949. Ara sí, naixia ell, també, el Boss. Vale, jo... Vale, anava a dir joc. Joan, hem proposat, et proposem un joc. Com aquestes dos grans estrelles han enfocat musicalment grans temes de la música, com pot ser l'amor, el desamor, estils de vida.
Genial.
D'acord? Va, el primer ja l'acabem d'escoltar. Gwendolyn d'una banda, Julio Iglesias, i d'altra banda aquest Thunder Road de Bruce Springsteen. Només ell, ja només, clar, això tu has de dir a veure qui guanya.
Algun fa tema que s'assemblaran molt.
Molt? Però tu m'has de dir a veure a quin poses... Ara has escoltat aquestes dues. Amb quina et quedes?
Pel matí, Bruce.
Val. Vinga, anem cap al desamor, a veure.
No vayas presumiendo por ahí.
Home.
Diciendo que no clàssic,
De clàssics. És que és ell.
Tu que sabes de mí.
I a veure com dubta com són aquests desamors de Bruce Springsteen. Jo aquí no jugo, ja t'ho dic ara.
M'estàs preguntant amb quina em quedo?
Sí. Hey o Brilliant Disguise?
Mira, jo crec que... I no és que no em mulli, eh? Jo crec que Julio Iglesias ha cantat Els desamors com ningú, però un cop vas al Camp Nou a veure Bruce Springsteen no te'n pots desenganxar.
Anem a veure com tracta la família. aquests dos grans.
Extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando.
De niña a mujer, de niña dedicada... Mujer. Dedicada a la seva filla, eh?
Home.
A la... Ai, ara se m'ha anat al Sant Alcet. Xabeli, la Xabeli, la seva filla gran, Xabeli. I el boss, només ell, de River. Tu ho estàs sentint, jo t'he vist ara. Joan,
digue'm.
Quan escoltes la música del boss...
Això et canvia la cara.
I alguna cosa et passa. Sí o no? Jo t'he vist que has tremolat així, eh?
Sí.
Aquesta cançó, el boss la va escriure justament dedicada a la seva, a la seva germana, disculpa, perquè la seva germana, doncs, de molt, molt jove, va conèixer el seu cunyat i es van casar de molt jove perquè es va quedar embarassada ella. I d'aquí, doncs, aquest de River.
Preciositat de cançó, eh? Down to where
fields were green. Vinga, va, estils de vida, ràpid. We go yes, que yo amor a vida y a buen
amor. Soy un truán, soy un señor. Algo que, saps per què estic dient? Mira, m'he imaginat passant per la porta Paco Mir, Carles Sanz...
Sí, sí, clar, clar. Clar, és que això és que és inevitable, eh?
I
aquesta cançó ens ha explicat el David García que la va compondre...
Joan Gràcia, que me'l deixava, també.
Que la va compondre el duo Dinàmico, justament pensant en Julio Iglesias. Com és Julio Iglesias? I va sortir això.
Mujeres y vino. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
I així és ell. És un clàssic, és el No Surrender de Bruce Springsteen. Deixa'm re-recordar la tornada d'aquesta cançó, perquè és mítica i defineix molt bé qui és Bruce Springsteen, no? Vam fer aquesta promesa que junts la recordaríem sempre. Sense retrocedir mai, estimada darling, sense rendir-nos mai, sempre endavant. Y ya para acabar, un canto a Galicia, Julio Iglesias.
Yo te quiero tanto y tú aún no lo sabes.
Yo hem intentat buscar aquelles declaracions d'Espanya huele ajo, però no les hem trobat, de Julio Iglesias, tot sigui dit. I com viu Bruce les arrels, així les viu.
Tants anys després, i una cançó com aquesta que segueix generant controvèrsia.
Totalment, perquè és una cançó que sembla que sigui com reivindicativa de l'esperit americà, però no és així, perquè aquesta cançó, que té una melodia supercurta, parla sobre la fractura que la guerra del Vietnam doncs, va causar a la classe obrera nord-americana.
Mercè, t'ho digui així, la
Què?
Freqüència d'avui m'ha agradat molt.
Gràcies al David García també i al Toni Huguet, eh?
Gràcies, com sempre, a tot l'equip d'aquesta casa. A partir de les 9 que hi tornem amb més entrevistes a Eulogi Broto, viatjarem cap a Tarragona per saber com es viu allà a Santa Tecla i parlarem del món del consum. Tot plegat a partir de les 9 i tornem de seguida. Fins ara.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ja s'han acabat les vacances? Quina pena. I tornem a les nostres activitats quotidianes. Això sí, mantenint la distància de seguretat i respectant les recomanacions de les autoritats sanitàries, per nosaltres i pels altres.
Sí, és necessari complir rigorosament les seves indicacions.
Jo, a més, penso cuidar-me al 100% aquesta tardor. Ja saps que durant els canvis d'estació el cos sembla que està una miqueta més sensible. Mira, reforçaré la meva alimentació amb àcids grassos omega-3 i complements rics en calci. D'aquesta manera, reforço el meu sistema cardiovascular i el meu esquelet.
Sí, jo ho faig regularment. Reforço la meva dieta en complements alimenticis de qualitat de Laboratorios Maen, per descomptat.
Sí? I quins complements de Laboratorios Maen ens recomanes?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que recomanem és Coralcar. Coralcar és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcar és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant de l'envelliment. Ara més que mai, necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcar.
M'ho apunto. Mas Omega Punto Rojo i Coralcar. I on puc aconseguir-los?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Així de senzill? Genial. Em pots repetir el número de telèfon?
Sí, clar. Apunta 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68.
Doncs ara mateix truco. Aquesta tardor tindré cura i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard.
Recorda, el telèfon 669 56 17 68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El Departament de Salut de la Generalitat reduirà de 10 a 6 el nombre màxim de persones per poder-se reunir. També reduirà el temps, en aquest cas, de la quarantena. Salut xifra en un 1% els asimptomàtics que no es detecten. Josep Maria Argimon ha admès que el més segur són 14 dies, però defensa la reducció de fins a 10 per aconseguir que respecti més l'aïllament. Hem de destacar, doncs, aquestes paraules del secretari de Salut, Josep Maria Argimon, que ahir, doncs, va fer aquest anunci i que ho demanarà, doncs, directament al Procicat, que és el departament, l'òrgan que ha de decidir aquesta prohibició de reunir-se amb més de 10 persones i fer passar-les a grups de 6. Hem de dir que el risc de rebrot i de contagi de coronavirus ha augmentat cada dia que passa a Catalunya. Les dades facilitades pel Departament de Salut ho confirmen. El risc de rebrot se situa en el 186,86, mentre que el dia anterior era del 160. 68. Mentrestant, Bonaventura Clotet preveu la vacuna contra la Covid en 2 anys i un tractament en 6 mesos. El cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona preveu, doncs, que en aquests 6 mesos hi haurà un tractament específic. I avui també és notícia que Quim Torra torna al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avui per declarar per una altra pancarta que no va retirar. El president té una nova cita amb la justícia. Serà d'aquí 1 hora a les 10, una setmana després d'acudir al Tribunal Suprem pel recurs contra la sentència d'un any i mig d'inhabilitació. I avui també us destaquem, doncs, aquesta notícia. Avui és Santa Tecla. Per tant, d'aquí 1 hora a les 10 comença la missa pontifical de Santa Tecla, presidida per Joan Planelles a la Catedral de Tarragona. Des d'un tuit de Catedral Tarragona hem pogut llegir que els horaris de la Diada de Santa Tecla serà a les 10 aquesta missa pontificial, a 12:45 també hi haurà una missa, de 5 a 8 hi haurà la catedral oberta amb lliure accés i a les 8 tancament del braç a porta tancada amb repic de campanes. De dit que totes aquestes activitats, sobretot l'accés a la missa, estarà limitat a l'aforament permès per les mesures de seguretat sanitàries. Doncs fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí 1 hora, quan ja siguin les 10.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
4 minuts que passen de les 9 del matí, de fet gairebé 5, a aquesta hora, que seguim amb bona música. Eye of the Tiger, que ens recorda aquell Rocky 3, un clàssic de Classic Survivor. We'll be right back.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
9 minuts que passen de les 9 del matí, segueixes escoltant a primera hora de Ràdio Estel, l'hora d'analitzar l'actualitat judicial, com sempre amb el professor Alice Crepi, jurista. Eulogi Broto, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Que per primer dia de la temporada el tenim aquí als estudis de Ràdio Estel i nosaltres contentíssims de que sigui amb nosaltres. Eulogi, deixa'm començar per aquí perquè ja s'està començant a dir, entre ahir i avui, que aquesta setmana podria sortir ja la sentència al president Quim Torra, que el podria inhabilitar. De la sentència del Tribunal Suprem va anar a la vista res fa tot just una setmana, doncs que podria sortir o demà dijous o el proper divendres. Que això es sàpiga és un greu error de la justícia.
A veure, que es sàpiga una cosa com una sentència en quant a la data de publicació vol dir que això només ho poden saber els mateixos jutges que l'estan elaborant. Per tant, vol dir que hi ha filtracions d'alt nivell. No és una filtració del personal d'administració, sinó que és dels mateixos jutges, o del ponent, o del president, o en tot cas si ja està redactada, del personal que l'ha de publicar i, per tant, per dir-ho així, del secretari de sala, no del personal d'escala intermitja, no? Per tant, sí, hi hauria un problema que és recurrent en aquest país respecte al secret de les actuacions judicials.
Ara, quan deies recurrent, me'n recordo, per exemple, de quan s'esperava la sentència del judici al procés, recordo que aquella setmana començaven a sortir titulars a diaris, no només dient que ja sortia la sentència, sinó fins i tot quants anys de presó
li tocava. Sí, filtrant parts de la sentència o la pena, inclús. Bé, va ser molt gràfic l'entrevista del president Sánchez fa uns dies, em sembla que era la Sexta, quan estan parlant de la sentència del senyor Torres, i el senyor Sánchez diu, perquè no és culpa del juez que la inhabilita, o en els pròxims dies sabremos. Hi ha una frase així, textual. En los próximos días sabremos si lo inhabilita, hagués anat davant, canvia moltíssim el sentit. Per tant, des del moment en què el president del govern sembla que ja ha tingut accés a aquest text, i per no posar la pota política, doncs ja va avançant titulars i demés, probablement la sentència està redactada i probablement certes persones ja han tingut accés. Repeteixo, cosa que és un greu forat a l'administració de justícia. Hay que serlo y parecerlo, no? Deien els clàssics. No pot ser que el president del govern conegui una sentència abans que el propi interessat. I no pot ser que es filtri a la premsa, etc etc. I si la coneix, que jo entenc que en una qüestió tan estratègica com aquesta la pot conèixer, no ha de fer veure que la coneix. Llavors, bé, és un tema d'autocrítica una mica del sistema judicial que any rere any en aquest país ens sorprèn, la separació de poders, la independència judicial, que tantes vegades en l'última dècada és evident que és més que qüestionable.
Coses que s'estan comentant també els darrers dies és la concessió o no, ja ho veurem, del tercer grau a Iñaki Urdangarín, un tercer grau que no es va concedir als presos independentistes per no sé quanta vegada ja que l'han demanat, que sí es va concedir a Daniel Osàcar per aquell cas del 3% que implicava el govern de Jordi Pujol, que sortia a la presó el senyor Osàcar només 3 mesos d'entrar-hi. Com és d'interpretable el tercer grau?
Bé, és poc interpretable perquè les normes de vigilància penitenciària reclamen uns requisits. I més enllà de la mediatització que pugui fer la societat i la premsa de qui se li concedeix o no, doncs s'haurien de seguir els mateixos principis. La Fiscalia, en el tema Urdangarín, fa dues setmanes es va oposar, per tant, no està tan clar tampoc que se li concedeixi o no. I aquí parlem bé de concessió. Podríem dir que és una gràcia, no és una cosa a la que es tingui dret directament, encara que si es compleixin uns requisits, sí que la llei diu que s'ha de concedir. Clar, honestament, el senyor Urdangarín és poc probable que pugui cometre els mateixos delictes una altra vegada, perquè la posició social de Duc de Palma, per dir-ho així, i de germana. O sigui, després de la germana del rei ja no la tindrà més, perquè se'ls van remoure tots aquests títols, se'ls va treure de la família real, etc. Per tant, la reincidència és prou probable, que és el mateix que dèiem dels presos del procés. És a dir, si ja no ocupen càrrecs de govern, és poc probable que puguin reincidir. Uh-huh. I un dels requisits, en cap moment, ho hem dit sempre, és el penediment. O sigui, no, per aconseguir el tercer grau no se'n demana que estigui penedit. Legalment, no és així, per tant, no cal dir el contrari. I clar, en delictes ideològics, per dir-ho també d'una manera, el penediment és absurd, perquè tu no canviaràs la teva personalitat. Mm. Canviaràs la teva conducta en cas de robatoris, en cas d'apropiacions indegudes, assassinat, però el que penses ho seguiràs pensant. Per tant, aquest requisit que es reclamava als presos independentistes, que és absurd, no és legal, tampoc el podem demanar ara del senyor Urdangarín. Llavors, el senyor Urdangarín, en aquest cas, està fent una mica de cap de turc de tots els problemes de la Casa Real, les coses com són. Probablement, si el rei emèrit no hagués fugit del país, no diré de la justícia, com diuen de l'expresident Puigdemont i del conseller Comín i resta d'exiliats catalans, però sí, ha fugit del país clarament, probablement el senyor Urdangarín tindria més opcions de que se li concedís aquest tercer grau. Ja ho veurem, no està clar que se li doni, perquè la Fiscalia s'ha oposat amb arguments de pes. Per tant, esperem la resolució i després comparem si s'està fent un tracte diferent o no. Recordem que el senyor Matas, per exemple, del govern balear, també té el tercer grau en unes condicions similars al senyor Urdangarín. Per tant, amb qui fem o no fem la comparació d'igualtat, com dèiem ara amb el senyor Sàcar o amb els presos del govern català. Bé, esperem que surti la resolució, però jo no veig tan clar que se li concedeixi.
A veure si m'explico, perquè a vegades filosofo massa i això em passa per no saber de dret i que cada dia, cada setmana agraïm que Eulogi Broto sigui en aquest estudi explicant-nos-ho tot plegat. Ara ens deies, Eulogi, si no hi ha possibilitat de reincidència, hauria de ser obvi, entenc, que es concedeixi un tercer grau. Si la presó ha de possibilitar la reinserció a la societat, i això passa, entenc, per reincidència o no, si els presos independentistes que són a presó haguessin estat només inhabilitats, no podien reincidir. Per tant, la reinserció ja estava feta. Per tant, quin sentit té la presó?
Bé,
ja sé que ho he complicat
molt. Hi ha unes línies filosòfiques en dret penal que és el sentit de les penes, no? I tenim penes de tot tipus. Tenim el que es diu penes una mica preventives, que és perquè la gent s'espanti i no cometi un delicte, és a dir, prevenir, evitar-ho. Uh-huh. Hi ha penes que es diuen vindicatives, que és una mica allò del que lo hace la paga, no? Pues ja que has fet això, no, la paraula ve de venjança, no?
És a dir, de càstig. Doncs,
i que això ho deien molts polítics durant el procés, és que alguna conseqüència ha de tenir, ho deien, però polítics ho tenim gravat de tots els partits, a l'hemeroteca i de tots els territoris. És que no pot ser que esto no sea nada, no? Pues, bé, ja veurem si estava tipificat penalment o no. Però dintre de aquestes finalitats de la pena, òbviament, hi ha unes, ja dic, de reinserció, hi ha unes retributives, hi ha unes preventives i hi ha unes vindicatives. I la pena que s'ha imposat als polítics catalans, en aquest cas, és clarament vindicativa. No podia ser que això quedés sense sanció. La reinserció, no, en aquest cas, a l'Estat li és indiferent. Per què? Perquè no ha permès. O sigui, la finalitat del delicte no s'ha permès. No hi ha hagut independència ni tan sols de lluny. No hi ha hagut ni una territori internacional, la República de les Isles Perdides, que hagi reconegut la independència de Catalunya. Per tant, no s'ha procedit amb el delicte. No? És com un assassinat, s'ha comès, doncs, anem a reinsertar o no. Aquí no hi ha hagut, finalment, cap mena de conseqüència. Per tant, la finalitat simplement és, podríem dir, preventiva, per avisar els altres a la galeria, no? De cuidadit, o que si feu, mireu el que passa, i clarament vindicativa cap a aquestes persones. Clar, la reinserció que es pretén a les presons, pretén, és l'ideal de la justícia. Per això es dona formació, per això es donen ajuts, per això se'ls busca feina, però la realitat és que la gent que entra a la presó difícilment es reinserta. Probablement a la presó coneguin un ambient que fa que empitjorin la seva conducta penal futura. Això és habitual en la població penitenciària d'aquest país i de tots.
Què s'hauria de fer millor per aconseguir aquesta reinserció?
Bé, és que la presó, avui en dia els juristes la tenim ja concebuda com un sistema molt antiquat. És a dir, la falta de llibertat física a una persona confinada en un centre penitenciari per si mateixa pretenia en el seu dia allunyar-la de la societat per dues qüestions. Primer, perquè la família de la víctima no el busqués, que això és un origen de les presons episcopals i inclús del sistema canònic clàssic i del dret israelita antic, que era els territoris d'evitar la venjança familiar, no? Pues allò, pues la família de la víctima té dret a matar el noi que ha matat la nena, no? Doncs la presó el que feia era que aquest senyor estigués com protegit cap a fora, i després, òbviament, una altra finalitat clara era que no tornés a cometre aquest delicte, perquè tancat allà, doncs, no podia tornar a robar, no podia tornar a matar, i les alternatives eren anar a galeres o que li tallessin la mà, si era un lladre. Per tant, la presó pretenia humanitzar. Honestament, aquest és el naixement de les presons, per tenir humanitzar el tracte a aquell condemnat. Que si no, pues, hem vist allò, l'azote en la plaça pública, etc. Totes les penes medievals que tots coneixem. Clar, avui en dia, vist amb 500 anys de perspectiva, el sentit de la presó no pot ser el mateix, ni té la mateixa finalitat, ni té cap sentit en molts delictes. Per tant, sí que hauríem d'intentar que les penes tinguessin una finalitat reparadora. Reparadora, és a dir, que ens oblidem de les víctimes moltes vegades, i quan reparar el dany és bàsic pel perdó. Llavors, aquests dies que hi ha la polèmica de Pàtria i que es veuen les entrevistes entre les filles d'assassinats i alguns terroristes arpenedits i tal, per aconseguir aquest perdó, la reparació és important. Això no ho oblidem. Per tant, no s'entén aquí que en els delictes econòmics no es tornin els diners. Aquesta és la gran manera d'evitar que els polítics facin corrupció i que els càrrecs intermitjos de l'administració s'aprofitin del sistema. Que els delictes econòmics s'hagin de reparar i s'ha dit, si el senyor Urdangarín ha agafat tants diners, ha evadit impostos per tant import, el senyor Pujol, el senyor que sigui, de tots els milers de casos que hi ha, que els hagin de tornar. No pot ser que els expedients durin 10 anys i quan vagin a la presó entrin amb una cadira de rodes fent veure que són grans i malalts per sortir ràpid i els diners no tornin. Aquest, respecte als delictes econòmics, seria el gran buidatge de les nostres presons. I respecte a la resta de delictes, una pedagogia molt més propera, una assistència social real a les presons. No que siguin pàrquings de delinqüents, sinó que siguin llocs de tractament amb assistència social real. Aquest seria la necessitat de la nostra societat. Si no, la presó no té cap sentit.
Ens queda poc temps, però deixa'm explicar aquesta notícia, que jo crec que és una de les bombes informatives, si no del mes de l'any. Luis Navajas, tinent fiscal del Tribunal Suprem i número 2 de la Fiscalia del Tribunal, ja reia Eulogi Broto, considera que almenys dos fiscals del judici del procés estan, ha dit textualment, contaminats ideològicament. Ho va dir en una entrevista a Onda Cero, en què va denunciar pressions, a més, d'alguns companys perquè no s'oposés a l'admissió de les querelles contra el govern espanyol per la gestió de la Covid-19. Diu que el mes de maig, quan el pa encara estava per coure, dos companys es van presentar al seu despatx i li van dir el següent: escolta, sobre les teves espatlles radica el prestigi de la carrera, no hi posis un oprobi en els teus últims mesos. Només ha dit un nom, Consuelo Madrigal, exfiscal general de l'Estat, i ha parlat d'un altre company que algunes fonts apuntarien que seria Fidel Cadena. Tots dos van ser fiscals en el judici del procés, ho ha dit, com dèiem, en una entrevista d'Onda Cero, on també ha explicitat que ha decidit parlar per defensar-se de les crítiques rebudes pel seu informe favorable a no admetre les querelles. Recorda que ningú no va criticar-lo quan es va oposar a les querelles, per exemple, contra Mariano Rajoy o Pablo Casado, ni va exigir-li que convoqués la Junta de Fiscals de Sala.
Bé, és bastant, és una altra de les mostres d'aquesta, del que parlàvem fa 10 minuts, no? de la independència dels poders de l'Estat i d'aquestes pressions que desvirtuen el sentit del procediment judicial i la justícia. Aquí, evidentment, amb noms i cognoms citats, hi ha una clara defensa de l'exministre, actual fiscal general, perquè el que està dient és que l'antiga fiscal general, per gelos, òbviament, ha vingut a intentar pressionar-me, perquè el que està dient entre línies també és que m'està acusant de seguir la línia ideològica de l'actual fiscal. O sigui que aquí hi ha una guerra d'ideologies entre fiscals nomenats pel PSOE i fiscals nomenats pel PP. Però quan un fiscal surt en públic a dir això, vol dir que les pressions no han estat un comentari prenent un cafè, sinó que ell s'ha sentit coaccionat fins a punts que els hagi de fer públic. Això és una manera de treure pressió de sobre i que no li tornin a dir. I, per tant, en l'entrevista és molt correcta, diu, són grandes professionals, hacen muy bien su trabajo, pero tienen un problema ideológico. Per tant, defensa la seva feina com a fiscals, però intenta posar una barrera. Per l'Estat és molt trist, però el mateix ho veiem al Tribunal Suprem d'Estats Units, amb l'anomenament de jutges pel Trump i els demòcrates que diuen espera't, etc.
Que, per cert, se sabrà aquest cap de setmana.
Se sabrà, tal, coincidint amb, potser amb la sentència del senyor Torra. Per tant, veiem que la intromissió dels polítics a la justícia és un... Qui mana vol manar en tot. I quin òrgan controla el poder executiu, la justícia? És trist, però és la realitat. Hauríem de madurar políticament per evitar-ho.
Eulogi, volia parlar també de la nova llei del lloguer,
sí.
Si sembla, parlem...
La setmana que ve afecta bastant, ara que ja s'ha publicat, n'hem parlat un parell de setmanes sense conèixer el text, afecta bastant a molts dels oients, probablement, i sí, seria bo fer un comentari a fons, perquè això sí que, més enllà d'altres coses que parlem, això sí que té efectes reals sobre els oients.
Doncs en parlem la setmana vinent. Eulogi Broto, jurista i professor a l'ISCREP, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
26 minuts que passen de les 9 del matí, hora de saber quins són els actes més importants dels que podreu audir un dia com avui. Ens ho porta tot plegat en Rafa Sanahuja.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel per avui dimecres. Primera parada, Barcelona, aquí, la capital, on podem trobar l'exposició Paisatges desitjats. L'exposició que se centra en la idea de la frontera i del desig, de creuar-la per accedir a un territori millor que el territori del qual es prové. Paisatges desitjats centra l'atenció en aquest desig i en l'imaginari que es crea al seu voltant per part de les persones migrants. Participen en l'exposició Valentina Alvarado Matos, Daniel de la Barra, Paula Bruna, Juan Antonio Cerezuela, entre d'altres. L'horari és de 11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 de la nit. És a la Sala Arts Santa Mònica. Fem un salt i aterrem al riu Ebre a Tortosa, on avui podrem gaudir d'un trajecte guiat amb el llagut Los Girgador, d'una hora de durada, abarcant tota la façana fluvial de la ciutat de Tortosa i riu amunt fins al final de l'illa de la Chiquina. Podem conèixer millor la història de Tortosa, el riu Ebre i els seus llaguts, redescobrir-la des de l'aigua i endinsant-nos en el seu bosc de ribera. Sortida i arribada a l'embarcador de Tortosa vora el riu, junt al mercat. I darrera estació, l'Ametlla de Mar, on en el mar de les novenes jornades de la tonyina roja del Mediterrani, avui trobem una nova ruta de tapes, Tapa Roja, per provar les tapes que els diferents establiments del municipi han preparat amb la tonyina roja com a ingredient principal. Tapa i beguda per 4 euros. Està molt i molt bé. L'Ametlla de Mar, ruta de la Tapa Roja.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, una forma de ser.
Minut i mig i arribarem a 9:45 del matí. També avui volíem conversar sobre la gran festa de Tarragona, un dia com avui, Santa Tecla. Joan Miquel Bravo, canonge de la Catedral de Tarragona. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a tots.
Mossèn, deixi'm preguntar-li què significa pel poble de Tarragona un dia com avui, el dia de Santa Tecla.
Doncs avui per la ciutat de Tarragona és la festa grossa, que malgrat enguany amb aquestes condicions, és una festa molt, molt arrelada a la ciutat de Tarragona.
Que, per cert, per què n'és patrona Santa Tecla de Tarragona?
Perquè Santa Tecla és una deixeble de Sant Pau i per la venerable tradició de Tarragona que va venir l'apòstol Pau aquí a predicar l'Evangeli, i de seguida la ciutat va prendre com a patrona de la ciutat i la titular de la catedral des de pràcticament sempre a Santa Tecla, i per això és una figura molt coneguda i venerada aquí a Tarragona.
Li preguntava què significa pel poble de Tarragona un dia com avui, un dia que se celebra la diada de la seva patrona, però deixi'm preguntar-li també, mossèn, què significa pel poble de Tarragona que la Santa Tecla d'enguany quedi una mica igualida per aquesta pandèmia, no?
Home, sí.